Aquí comença la playa, amb Cristian Manríquez.
Muy buenas, familia playera. Seguim buscant històries salades al litoral català. Aquesta setmana, des de la costa del Maresme, província de Barcelona. Aquesta setmana, la Playa TV, des de Cabrera de Mar. Avui us portem la història salada d'un referent dels esports d'aigua a Catalunya, especialment del pàdel surf, del qual ha estat diverses vegades campió d'Espanya i Catalunya i subcampió d'Europa i del món el 2010. Esta setmana la història de Xavi Masdevall en la Playa TV.
Así que nacido en Barcelona, sí, pero criado aquí en Cabrera de Mar, ¿no?
Correcto.
¿Te acostumbraste a la vida tan tranquila de Cabrera de Mar?
Bueno, hasta los 25 estuve en Barcelona y dando vueltas por todos lados. Pero cuando tenía 24 me fui a Australia un año. Y entonces cuando volví ya me instalé por Cabrera, por Premia. Y aquí se vive muy tranquilo. La verdad es que a mí me gusta más la tranquilidad del pueblo, que no estar en una gran ciudad, caótico. Si quieres ir a surfear, tienes que cruzar todo Barcelona, aquí dos minutos me planto en la playa.
Es que es impresionante la cantidad de campo que hay por aquí.
Bueno, la zona del Maresme siempre ha sido famosa por el tema de flores, de las flores y luego los huertos. Entonces, por eso ahora estamos pasando entre los huertos y es una zona muy tranquila. Living in the moment is the only truth,
let's go slow. ¿Quién te inculcó la pasión por el mar, Xavi? ¿Tus padres? Sí. ¿De dónde viene tu faceta?
Mi faceta de waterman. De waterman. Mi padre había sido olímpico de vela, así que mi padre hacía vela, había navegado toda la vida. Mi padre era pescador y navegante en Calella de Palafrugell. Y mi madre jugaba hockey. Así que me pasé toda la infancia navegando y jugando a hockey en hierba. Pero cuando van pasando los años, pues te das cuenta que el agua te tira mucho. Y ahí empecé todo. Aquí teníamos el club de Cabrera. Antes ahora lo tiraron al suelo por la ley de costas. Fue un desastre para el pueblo y para Cabrera, porque nos habíamos criado todos ahí. Ahí había un club, ahí navegábamos cada día, hacíamos actividades, hacíamos windsurf, surf. Desde pequeñito.
El windsurf fue lo primero, ¿no?
El windsurf fue lo primero, sí. Yo venía de aprender a hacer vela ligera, el Optimist, pero el Optimist es un barquito muy, muy lento, muy ideal para iniciación. Pero cuando te das cuenta que un día navegando en Optimist te pasa un chico por al lado planeando toda la castaña y dices, oh, eso es lo que me apetece hacer a mí. Y ahí empecé, pues con 12, 13 años, la primera vela de windsurf. Mis padres tenían una tabla de windsurf en casa. Y luego debió ser el club y ahí empezó todo. Y horas y horas y horas y aprendes a manejar el windsurf. Y por casualidad de la vida, a los 15 años, pues el señor Joran Niemann, que era el dueño de Paradise.
¿Que estaba en Barcelona?
No. Él vivía, tenía la tienda en Barcelona, que era Windsurfers Paradise, en la calle Urgel. Pero él vivía justamente aquí en Vilassar de Mar y navegaba en el Club Palomares, que también lo han tirado ahora en el suelo, aquí donde estábamos nosotros. Y él vivía aquí en Vilassar y un día me dijo, ostras, he visto que navegas bastante bien, quiero que formes parte de la familia Wind Paradise y si quieres pásate por la tienda en Barcelona, hablamos de condiciones y nos ayudas en la tienda, nos ayudas a promover un poco el windsurf, que en aquella época el windsurf estaba a tope. Ya que sigue yo con 15 años, que te digan esto, pues cuando tenía una tarde libre en Barcelona mientras estudiaba, pues me iba a ayudar a lo que sea. Me daba igual, no me pagaba ni un duro. Y de ahí pues empiezas a conocer a gente, empiezas a competir, empiezas a viajar por España, empiezas a ir a visitar tiendas por España y escuelas. Te haces un nombre en el mundo del windsurf en España y despacito pues fui tomando las redes de la parte comercial de la empresa. Entonces me tocaba a mí viajar pues, de aquí hasta Huelva, dos semanas visitando clientes, subiendo, bajando. Y además teníamos la tienda en Barcelona. Luego la tienda se cerró y nos quedamos como distribuidores. Tuvimos una temporada en Premia, luego en Vilassar y luego estuvimos un tiempo ya en Mataró. Pero luego el mercado ha ido cambiando, nos hemos tenido que ir adaptando al mercado. Los márgenes son los que son las que son, las tiendas han ido apostando menos cada vez por el material duro y hemos tenido que un poquito reinventarnos y crear pues lo que tenemos ahora, un poquito la tienda en primera línea y la parte de distribución, que continuamos siendo muy importante para nosotros y que sale todo desde ahí, desde la madera.
El windsurf entonces fue el primer amor.
El windsurf ha sido siempre el primer amor y creo que siempre será el primer deporte.
Pero hoy en día ya no se practica mucho, está quedando como el kitesurf y el windsurf están quedando como un poco atrás, ¿no?
Bueno, al final todos son épocas. Al final yo veo que la juventud es más perezosa a la hora de tener que montar un windsurf.
Es porque es más faena, ¿no?
Es mucho más faena que coger una tabla de surf. Luego los precios de los equipos pues también han subido mucho y es más económico, mucho más económico comprarte una tabla de surf que no un equipo completo de windsurf. Entonces entiendo que la gente no tenga la capacidad económica tan grande para ir comprando. Pero bueno, el tema surf pues, nos ha ayudado mucho. O sea, al ser Wind Paradise, al principio solo vendíamos windsurf. Luego nos adaptamos un poquito al kite, vendimos una época kite. Luego surgió el surf, empezó el surf a tope. Cogimos la distribución de DHD, las tablas australianas, que para mí era uno de los mejores surfistas del mundo. Y fue una fuerza muy importante para Paradise coger una distribución como es una marca australiana tan grande como DHD. Y desde ahí pues hemos conseguido tener más clientes por toda España, sobre todo en el norte de España, que no se practica tanto windsurf en el norte. Pero abrimos campaña y abrimos mucho mercado en el norte de España y toda la costa mediterránea. Y luego Canarias. Canarias también ha sido muy importante para el surf, para nosotros.
Vamos un momento ahí al
Vamos
agua.
Vamos a ir a donde normalmente surfeamos nosotros, que se llama el spot de la Libey. Es un spot muy tranquilito, con algunas piedras por abajo. Pero vamos a dar una vuelta.
Vamos para allá.
Continuamos hablando. Esto es uno de los sitios donde surfeamos. Aquí el fondo es de roca, hay que ir con cuidado, ¿vale? En los primeros 50 metros casi hay una laja de roca, pero es la que te crea la ola. Y al final, aquí cuando está un poquito bueno, pues surfeamos aquí.
¿Qué implica que sea fondo de roca?
Bueno, te levanta mejor la ola y tiene mejor forma, pero si picas con la tabla o la esquilla, pues pierdes quilla o pierdes tabla. Al final, la gente que se inicia normalmente se va más hacia más low, porque aquí al final la ola tiene un poquito más de fuerza.
Grabando Sony. Viaja a Hawaii 2006. Consideras a dos leyendas del sub de unas grandes. ¿Cómo recuerdas aquel día? Aquel día va a comenzar todo, ¿no?
El 2006 vam fer el viatge a Hawaii i allà estàvem fent windsurf, però un dia que no feia vent vam veure l'Air Hamilton i em sembla que era el Dave Calama amb dos paddles surf pel mig del mar i vaig dir, què estan fent aquesta gent? Això m'interessa. Jo he sigut un home de mar tota la vida i em va treure molt l'atenció.
Quin era el motiu del viatge?
Fer windsurf. Era el meu 30è aniversari, amb els amics que ens van regalar el bitllet d'avió per anar a Hawaii i uns quants amics vam anar a Hawaii.
Com va ser aquell dia?
Bueno, al final indagues què estan fent aquesta gent amb un rem, amb un paddle a l'aigua i dius, això ho haig de provar, el abans possible.
Era totalment nou, no?
Ningú ho havia vist mai. Començàvem a veure alguna cosa per internet, però la gent començava a parlar, però quan ho veus en primera persona, doncs sempre fa més il·lusió.
Ho vas practicar aquell dia?
No, però ràpidament, quan vaig arribar de tornada, vaig començar a indagar. Aquí tenia taules de paddle surf que no existien en aquell moment. Vaig contactar amb un parell de marques que ja tenia una mica de renom i vaig començar a importar taules. Bueno, quan torno de Hawaii, veig que hi ha l'opció de portar taules. Parlo amb un parell de marques conegudes i comencem a portar les taules. L'empresa encara pertanyia al senyor Joran Niemann, que era el dueño de l'empresa, però en aquell moment ja començava a evolucionar una miqueta l'empresa cap al meu costat, perquè jo era el comercial de l'empresa i ella volia retirar-se. I en aquell moment, entre l'entrada del paddle surf i que ell volia sortir, doncs vam fer un acord.
Com canvia la teva vida a partir d'aquell viatge?
Bueno, ja, com estàvem dient, vaig començar a portar taules. La gent, quan em va començar a veure pel mig del mar remant amb un rem, deia, què fas? Estàs escombrant el mar, què et dediques? Però de cop i volta va sorgir el paddle surf. I de cop i volta va sortir l'empresa Red Paddle amb les primeres inflables que van haver-hi, jo diria, a Europa. I va haver-hi un boom, sobretot amb les inflables. I es combinava molt la inflable amb el rígid en aquell moment, al principi de tot. Estem parlant de l'any 2008, 2009, 2010, que eren els principis del paddle surf.
Fins ara que hi ha un boom del paddle surf a Catalunya, en gran part gràcies a tu.
Bueno, jo vaig ser un dels pioners, vaig intentar aportar el meu granet de sorra a portar taules, que era el més important, que la gent ho pogués practicar. Vaig muntar campionats de Catalunya, vaig organitzar campionats d'Espanya per donar-ho a conèixer. I gràcies a això doncs em vaig fer un nom en el nom d'Espanya. Vaig aconseguir el campionat d'Espanya el 2009 i el 2010 i tot ha anat a una evolució natural, que hem portat marques conegudes, la gent ha anat comprant i el mercat ha anat creixent. Jo diria que des del 2010 al 2020 s'ha mangut molt paddle surf, tant rígid com inflable, i ara ha baixat una miqueta, tot està una miqueta més tranquil, però és normal.
Parlant del 2010, va ser un dels grans anys de la teva carrera com a competidor, subcampió d'Europa i del món.
Aquell any estava fort, aquell any vaig agafar l'objectiu d'estar molt entrenat, d'entrenar molt, d'estar fort. Treballava pel matí a l'empresa, remava al migdia i per la nit tornàvem a entrenar. Fèiem 2-3 entrenos al dia, però tenia un objectiu, que volia quedar bé, volia que la gent em conegués i que la gent pues, em complís les meves marques. Al final a mi m'agradava competir, però m'agradava que també l'empresa tingués els seus fruits.
Va ser el teu millor any com a competidor?
Va ser el meu millor any, diria que sí, i el 2011 vaig tindre que deixar una miqueta la competició perquè va néixer el meu primer fill i al final, entre una cosa i l'altra, doncs vaig començar a afluixar una mica. Aquí el tema de Catalunya sí que vaig continuar competint perquè era competir a casa i encara feia molt bons resultats fins al 2016-2017. Però em vaig prendre una miqueta més amb la calma. El paddle surf és un esport que amb competició dur, jo diria que amb 4 o 5 anys entrenant a tope, després el cos et demana una mica de tranquil·litat.
Fas gairebé de tot. Wing foil, windsurf, kite surf, però la teva modalitat preferida és el sub d'onades, no?
Jo et diria que la meva modalitat preferida en aquest moment, o sigui, al principi de tot era el windsurf, era un apassionat del windsurf, em movia per tot el món a fer windsurf. El surf sempre l'hem tingut com segon element, sempre que no hi havia onades doncs fèiem surf, i de cop i volta va aparèixer el paddle surf amb onades, paddle surf amb racing, i ara hem canviat una mica la disciplina i fem paddle surf amb el foil, es diu subfoil, que és una miqueta el que estem fent últimament, que és el que ens estem passant millor, que és volar amb una ondulació, fer llargues distàncies volant amb el foil per sobre l'aigua. Només amb un rem, una taula i un foil. Normalment, quan arribem a la platja, molta gent diu, on està el motor? No hi ha motor. ¿Vale? Però la gent té que entendre que és un foil.
Quina és la gran diferència de practicar surf i practicar subdonades amb un rem? Què fa el rem?
El rem el que et facilita és, punt número 1, estàs de peu ja, portes una taula amb molt més volum i pots agafar l'onada molt abans. El surfista al final està assentat, tens que estar al lloc on toca l'onada i per això sempre ha vingut una miqueta de controvèrsia entre el surfista i el sub d'onada.
¿Tenías algún referent nacional o internacional quan començaves a practicar paddle surf?
Realment no hi havia gaire.
Ah, no havia.
Al final hi havia els quatre americans, es feia en aquella època la competició que feia.
Hamilton, no?
No, jo diria que just després d'això va haver-hi les primeres competicions que es deia el Battle of the Paddle, que era una competició de boies passant entre onades amb el paddle, amb les taules de reis. I jo crec que en aquella època hi havia un americà que era el que guanyava tot, es deia Byron Kurt. I aquest el noi el vaig conèixer fent Eleven City, que és una competició de 220 quilòmetres a Holanda, que ens van convidar, el primer any va ser una competició que ens van convidar.
Va sortir subcampió, no?
Vaig quedar subcampió, sí, sí. Vam convidar, era com una miqueta un xister, el campeón d'Espanya, el campeón de França, el campeón de Holanda, el campeón d'Inglaterra. Però en aquest barco vam aprendre tots a remar molt, moltes hores, perquè eren 220 quilòmetres, eren cada dia 45 quilòmetres. Però ja vaig aprendre i vaig fer molts contactes que després m'han donat molt de feina. Perquè allà estava el dueño de Sigmaui, de les taules Sigmaui, estava el dueño, el director general de Red Paddle Co. Allà vaig conèixer molta gent que després ens ha anat molt bé a la cara a poder vendre aquestes marques.
Tu que has estat des del començament, com veus la... el present del paddle surf ara mateix amb la teva experiència com a distribuïdor de marques, sobretot?
El paddle surf va començar com un esport, i era un esport, era anar a practicar esport, però ha arribat un moment que la gent s'ha fet tan popular que la gent és com una, diguem-li, colxoneta que me'n vaig a la platja amb els nens i vaig donar una volta. Hi ha empreses que han devaluat molt el preu de les tables i això ens ha fet molt de mal. Però qui vol practicar paddle surf una mica en sèrio, continua d'haver-hi les marques potents que la gent vol buscar. Al final, les taules inflables han anat molt bé, tothom té una taula inflable a casa, el negoci ha anat bé per molta gent.
Es pot competir amb una taula inflable?
Sí, però no són tan competitives com una taula rígida, no hi ha que enganyar ningú. Al final està clar que una taula inflable pues, és més frenada, més lenta, també... no té el mateix feeling que una taula rígida.
Proper esport olímpic?
Jo crec que el proper esport olímpic podria ser el paddle surf. Tant el paddle surf com el wing foil, per mi, són els esports que han crescut, han tingut el major creixement de popularitat del món, i jo crec que es mereixen l'oportunitat d'anar a les Olimpiades.
Sobretot ara, campions del món, no? Espanya, l'any passat.
No, Espanya està amb el paddle surf, està fent uns resultats espectaculars. Hi ha una cantera molt gran, de xavalets amb moltes ganes de competir. Hi ha un grupet a la gent del Parrés, a la gent del Manu Ayuela del nord d'Espanya. Aquí a Catalunya tenim diversos grups del Blusal. Hi ha bastanta gent amb moltes ganes de tirar el paddle surf endavant en competició.
Algun paisatge, alguna playa de la que hayas quedado enamorado y que nunca hayas podido olvidar?
Vaig estar visquent un any a Austràlia, quan tenia 24 anys, vaig agafar una maleta, quatre tables de surf amb un amic, vam comprar una furgoneta i vam estar donant la volta per l'oest d'Austràlia. Hi ha una platja que es diu Margaret River, que és una onada molt famosa, que es fa la Copa del Món de Surf, es fa la Copa del Món de Windsurf. És una onada amb molta energia, molt màgica, quan t'apropes a l'aigua notes unes vibracions que poques vegades l'he sentida. Però allà feia surf per la matí i windsurf per la tarda. I jo crec que és d'aquelles platges que tens un record per sempre. Però visquent amb una furgoneta, molt hippie, molt tranquil, gastant lo mínim, però bueno, al final tens 25 anys, et ve de gust entendre't a tu mateix, entendre què t'agrada a la vida, els valors, i al final vaig tenir l'oportunitat de fer-ho i vaig fer-ho.
Què t'ha donat el mar, Xavi?
A mi m'ha donat tot. Jo crec que sense mar em costaria molt, eh? A mi a vegades em diuen, anem a passar un cap de setmana a l'interior, Madrid, para adentro, em costa molt. Jo soc d'aigua, aigua, aigua.
Xavi Massavall, moltes gràcies.
Moltes gràcies. I gràcies.
Has escoltat La Playa Podcast. Música i històries de costa a Ràdio Ciutat de Tarragona.